aquesta hora toca parlar de patrimoni penedesenc. Ho fem amb el Josep Maria Feliu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Jo molt bé.
I avui, a més, avui no parlem de patrimoni d'aquest que es pot tocar, material, sinó immaterial.
Exacte.
I avui, escoltant, està claríssim.
Però, a més, justament comencem, que és una coincidència, perquè la capta ja sabeu que havia de començar ahir, però mira, ens ha anat bé perquè avui comença tot aquest ja reguitzell d'actes de la Festa Major, i justament amb la Festa Major, un dels elements que la gent hi pensa, però potser no hi pensa tant com una cosa que és patrimoni, igual que potser pensen els balls o el conjunt de la festa, que és l'aspecte musical de la festa. Llavors, avui justament parlarem del patrimoni musical i en concret una mica més d'un que és potser el que potser també la gent no hi pensa tant dins de la Festa Major, però que hi és i que després si pensem veuran que sí que a vegades se l'escolten fins i tot, que és la música d'orgue de Santa Maria. Parlarem de més coses, però aquest serà potser avui el tema principal.
I per fer-ho, vas molt ben acompanyat, perquè a mi si em dius orgue i Vilafranca, ràpidament se'm ve el cap al Jonathan Carbó. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs sí, tenim el Jonathan Carbó, que és una de les persones que justament toca l'orgue de Santa Maria i que, per tant, la setmana que ve, a partir del dilluns, serà una de les persones doncs, que tocarà les llibertats d'orgue, que serà un altre dels temes que avui també tractarem.
Doncs, si us sembla, comencem xerrant de les llibertats d'orgue o de què et ve de gust? Com comencem avui, això?
Això
tu ets el jefe.
El Jonathan mateix.
Sí, si vol començar per les orgues, jo encantat, eh?
De les llibertats d'orgue, que el Jonathan ens expliqui una mica què és el que són i, bueno, perquè la gent, que potser a vegades està una mica despistada, en quin moment també es toquen i d'on ve tota aquesta història.
Sí, les llibertats d'orgue és una cosa molt, molt pròpia nostra de Vilafranca. Realment és un fet com singular dintre Catalunya que nosaltres fem. I consisteix, bàsicament, bueno, els que no ho sàpiguen, és el toc d'orgue que es fa just després dels gotjos, quan s'acaba l'últim acord dels gotjos, els organistes estem allà preparats a l'orgue, i llavors comencem a tocar un ball de la Festa Major. Dins de la novena, 9 dies, doncs cada dia un ball diferent.
I els tens decidits, els que faràs aquest any?
Sí, ja ens ho hem repartit.
Ja s'ha repartit.
Clar, d'organistes tenim la sort que a Vilafranca som uns quants, eh? No soc només jo, hi ha el Berenguer, hi ha l'Isidre, hi ha la Montse, hi ha l'Adrià, hi ha bueno, molts organistes que ens ho podem repartir i llavors cadascú de nosaltres toca un parell de dies, una cosa així.
Llavors, es pot dir, per exemple, quin serà el primer ball que sonarà?
El primer, ara no ho sé segur, perquè el fa Berenguer, començarà el Berenguer, i normalment intentem seguir l'ordre de la processó, més o menys, eh? Que passa que aquest any potser no fa el drac, em sembla que comença amb alguna altra peça així més que no forma part tant de la processó, no sé si el toc de vermut o alguna cosa així, no? Ja ho veurem.
Ja ho podrem escoltar, que per cert, aquestes llibertats d'orgue durant molts anys no es van fer, van estar prohibides, no?
Sí, el que fem aquí és una cosa que es feia molt al segle XIX, i era molt general tot arreu, fins i tot a Europa. Es tocava, a l'església s'havia tocat música molt popular, molt, fins i tot de moda del moment, música d'òpera, de cabaret, sarsueles i tangos.
Wow.
Doncs així, els organistes aprofitaven qualsevol tipus de música per omplir l'espai sonor. I va arribar un moment potser una mica de disbauxa, no? Com totes les coses, sobretot per Nadal, aquests moments així més de festa, la gent ballava dintre de l'església. Molts orgues tenien una carassa, com el de Vilafranca la tenia. És un cap que s'obria la boca, estava sota l'orgue, un cap de, diguéssim que representava un moro, no?, de la cosa aquesta així de la religió, que obria la boca i deia carmels. I els nens jugaven, bueno, agafant els carmels. I això el 1903 es va prohibir. Hi va haver un papa que va dir prou. La música d'església ha de ser seriosa, litúrgica, tot amb un cànon molt estricte. I alguns llocs, clar, és molt normal que es mantingui, no? Però a Vilafranca potser és l'únic lloc que se li dona importància i la gent s'ho escolten, eh? La gent ho s'espera.
Perquè hi ha una història que és en part llegenda, però és certa, eh? No estem aquí fent elucubracions. Que és que al principi, quan es feien els gotjos, quan la gent marxava, llavors començaven a sonar aquestes llibertats d'orgue i la gent li feia poc cas. Era com un, mira, la musiqueta aquesta de quan et fan fora de la discoteca, no? Doncs una mica el mateix, salvant molt les distàncies. I un dia va ser que una persona va fer un crit de silenci, està sonant l'orgue, donem-li el respecte que es mereix, i a partir de llavors, doncs, les llibertats d'orgue ja quasi que formen part dels gotjos. No?
Sí, 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 jo també ho havia sentit a dir, això. No, jo no hi era, però m'han explicat que sí. Quan tocava Lluís Mas, quan l'organista era Lluís Mas, que durant molts anys ell va ser el que va tocar sempre els gotjos i la novena, també, acompanyant la novena, Doncs això, al principi, representa que, bueno, la gent sortien i hi va haver alguna persona que va fer un crit: ei, escolteu això, que és molt interessant, i a partir de llavors, doncs, s'ha anat. I ha anat evolucionant, perquè des de... Lo normal és que l'organista fes una cosa senzilleta, una mica buscant efectes i fent una mica com... buscant la part humorística de la música, però sempre dintre un marc molt... bueno, improvisat, molt, molt senzill. I nosaltres el que hem intentat és fer com arranjaments sobre les peces i que cada peça tingui com un caràcter diferent, que hi hagi com efectes encara més... aprofitant l'espectacular de l'òrgan, no? Els sons així més forts, que podem imitar, per exemple, els petards del drac. Fent un clúster, tocant totes les tecles a la vegada, és com si fos el terrabastall dels petards. O podem fer sons molt aguts o, bueno, imitacions de sons, no?
No sabia que l'orgue donava tantes opcions, tantes oportunitats sonores.
Sí, perquè té molts registres. Clar, veiem l'orgue i sembla que siguin només els tubs de la façana, no? L'orgue de Vilafranca té una façana molt, molt gran, però la major part dels tubs són a dintre. L'orgue de Santa Maria en té 1942.
1942 tubs.
Que coincideix amb el mateix any que es va inaugurar. No sé si aquesta coincidència era buscada o és pura casualitat.
No ho sabem, això.
No es podrà saber mai qui estava al càrrec.
Amb els 42 sembla que ja no queda ningú viu. No, com es va construir aquell orgue.
És l'última obra de l'organer que la va fer, el Gaietà Estadella, i tenim algun testimoni dels operaris que van treballar, que algunes van morir fa molt poquet. I va conèixer Lluís Mas, i tot això en parlaven ells d'aquest tema, però concretament si era buscat o no, no sabem.
I bé, Josep Maria, tu has pujat mai a l'orgue? Has viscut aquesta experiència des de dalt de l'orgue? Perquè suposo que veure els gotjos des d'allà i formar-ne part ha de ser molt espectacular.
Home, en principi hem de dir, perquè ara la gent no s'animi gaire, que no és un lloc que es pugui pujar.
Ah, sí, perdoneu.
És un lloc realment molt estret i tampoc és que allà hi càpiga una gentada i sí que hi puja gent puntualment, però evidentment el Jonathan i tots els que estan allà tocant estan allà tranquil·lament sols. Però ara també el que volia dir això, justament parlar de que aquest orgue de 1942 tubs que coincideix amb l'any en què es va construir, que també ens porta a parlar de la història d'aquest instrument que sempre forma gairebé part de l'església de Santa Maria, perquè ja des dels seus inicis sabem que hi ha hagut almenys un parell d'orgues. L'últim és el que es va cremar, l'incendi del 34, i que el 42 va ser quan es va construir l'actual, i que és el que doncs, ara encara està en funcionament.
L'anterior orgue era del 1570. Un orgue que, si s'hagués conservat, bueno, hauria sigut una joia del patrimoni nostre. I, clar, l'any 34 es va perdre, però van tenir l'encert, sota mossèn Maideu, que era l'organista, de voler recuperar un orgue amb la ubicació, al mateix lloc on era l'altre, imitant una mica l'estil de la caixa, s'assembla bastant amb aquell, i fer un bon orgue a Vilafranca. I llavors tenim un orgue realment d'un estil que no té res a veure amb l'anterior, perquè era un orgue gairebé gòtic, o renaixentista, potser, i el que tenim ara és un orgue romàntic. Però és un dels pocs orgues romàntics grans a Catalunya que podem tocar tot un repertori del segle XIX, segle XX, que és molt interessant.
Durant molts anys es parlava de la remodelació de l'orgue de Santa Maria, d'arreglar-lo. Ara com està?
L'última restauració va ser el 2006, més o menys, em sembla, sí, aquelles èpoques, amb mossèn Ignasi. I llavors vam arreglar uns problemes que hi havia, que bueno, s'havien anat deteriorant amb tots els anys. Ara el problema que tenim és el manteniment. O sigui, hi ha els Amics dels Orgues, que és aquesta entitat que hem format, que ens en cuidem de fer concerts, activitats, però també, sobretot, d'intentar que l'orgue de Santa Maria, però també el de la Trinitat i els altres orgues de Vilafranca estiguin a punt, que es puguin tocar i puguin sonar bé. I això és el més costós, perquè cada any has d'anar buscant com el finançament a través del que demanes pels concerts, el que sigui, afinem l'orgue, després també amb alguns organistes ens en cuidem del manteniment més bàsic, amb l'Isidre i el Berenguer, afinem, bueno. Però és el més costós és això, és anar fent el manteniment any rere any, perquè l'orgue sempre estigui en condicions i no ens passi el que ens va passar abans del 2000, no? Que l'orgue estava a punt de... Alguna festa major ens sembla que ja no va ni sonar.
Sonava molt malament.
Sonava molt malament perquè els corcs s'havien foradat, bueno, moltes parts de l'orgue importants, estava tot... s'aguantava amb fils, i va deixar de sonar, i gràcies a això vam prendre consciència de... No, s'ha de restaurar. I vam fer una bona restauració, però ara l'important, després de 2006, gairebé ara farà 20, quasi, sí, 15
sí,
anys,
quasi...
20 anys,
sí.
Doncs, sobretot, fer un bon manteniment, és molt important.
Aquí sí que cal dir que abans hem dit que no es pot pujar quan estan tocant, però que sí que és cert que hi ha un dia a l'any, que em sembla que és Santa Cecília, o algunes altres ocasions, que la gent sí que pot pujar a dalt i fins i tot pot ser que entrin a dintre.
Poden fer una ullada.
Una ullada a l'interior de tota l'estructura, que és el que no es veu quan tu estàs a baix a la nau.
Sí, el fem sobretot el dia 21 de juny, que és la festa de la música. I alguns altres moments, quan hi ha algun concert, aprofitem per fer alguna visita d'aquestes. A dalt és un lloc estret, hi ha unes 15 persones, com a molt 20. Però bueno, és molt espectacular veure com és la consola de l'orgue, els teclats, ja està ple de botons, i després quan toques, clar, toques amb les mans, amb els peus, vas canviant sons, registres, i bueno, veure alguna vegada és curiós.
Fent un paral·lelisme, seria una mica com conduir un avió. Un orgue que té 1.000 botons, que té 1.000 històries per tota la gent que no ho hagi vist. Que, per cert, si esteu vosaltres a baix i mireu cap a dalt, si esteu assentats a un dels bancs de l'església i mireu cap a dalt a la dreta, podreu veure com hi ha aquesta espècie de, no sé, de cúpula que sobresurt.
Una tribuna, es diu. Sí, una tribuna, un balcó.
I llavors, si us hi fixeu bé, potser veureu el Jonathan. Costa una mica de veure, perquè esteu una mica amagats i també es veu una part de l'orgue.
Per sort estem amagats, a mi m'agrada, tocar.
Sí, t'agrada? No?
Sí, forma part d'una mica del misteri, la màgia de l'orgue. Els concerts, val a dir que nosaltres posem una pantalla quan organitzem un concert perquè la gent del públic puguin veure. Ara aquest diumenge fem un concert que és, a més, ara aquesta festa major és especial per nosaltres perquè fa 80 anys de l'orgue. Celebrem l'aniversari. I llavors fem aquest concert diumenge, hi haurà una pantalla, podrem veure l'organista, és el Jordi Vergés, que és l'organista de la Catedral de Tarragona, perdoneu, que és molt bon organista, farà un molt bon concert, serà molt interessant. I després el dia 23, que coincideix justament amb l'inauguració de l'orgue, es va inaugurar un dia 23, ho has dit, no? 23 d'agost del 42, en aquell moment, aquell mateix moment, després de la interpretació dels Gojos, estrenem una obra basada en les llibertats d'orgue. Oh. És una mica com una llibertat més, no serà molt més llarg, vull dir, durarà uns 4 o 5 minuts, però en aquest cas l'hem encarregat al Carles Sans, que és és un pianista i compositor i és el director de l'Escola de Música de Vilafranca. I ens ha fet una composició i la vam anar a provar i realment és espectacular, vull dir, ha fet una obra superxula, el Carles, i la tocarem en aquell moment. En comptes de la llibertat habitual que improvisem nosaltres o que preparem els mateixos organistes, doncs la seva, si voleu us dic la primícia del títol.
Sí, digues.
L'orgue va a processó, és el títol de la peça.
De la peça.
I hi ha uns quants balls junts. No és només un ball, que és el que normalment fem, sinó que és com una mena de popurri de diferents balls.
Doncs això, el dia 23 d'agost, que cau en dimarts,
sí,
tothom
dimarts.
Qui estigui als Gojos, a la missa dels Gojos, després podrà escoltar aquesta obra en primícia. Només sonarà el 23 o la fareu algun altre dia?
De moment el 23 l'estrena, però jo crec que l'aprofitarem i farem algun registrament o tornarem a interpretar segur. A vegades el que fem també és, mentre esperem l'entrada de Sant Fèlix, el dia 30, com que hi ha bastanta gent a l'església esperant i això, abans, mentre jo assagem una mica l'últim toc, que és el toc de castells, que és l'últim que acaba tota la processó del 30, no? Nosaltres tocant l'orgue amb el toc de castells, doncs mentre assagem això també anem tocant. Vull dir, la gent si vol entrar un moment mentre va la processó i després entra un moment a Santa Maria, sentirà com els organistes assagem. I llavors també interpretem peces que hem tocat durant tota la novena. Serà un altre moment.
Has passat de puntetes, però aprofita ara que estàs a la ràdio per promocionar una mica el concert de diumenge, no?
Sí, és un concert, clar, és molt especial.
Quina hora és i on és?
És a les 7.
A les 7,
amb l'orgue de Santa Maria,
a
la Basílica.
Sí.
I és una mica com el punt d'arrencada d'aquest aniversari que volem fer de l'orgue, dels 80 anys. I és el Jordi Vergés, ja ho he dit, l'organista de la Catedral. Dura una hora, és d'entrada accés lliure, amb taquilla inversa, si la gent vol col·laborar, que penseu que és pel concert, però també per manteniment de l'orgue. I és un concert que forma part d'un cicle que es diu Els Orgues de Catalunya. Els Orgues de Catalunya ho organitza l'Associació Catalana de l'Orgue a tot Catalunya, cada estiu, i és un recull, una mostra dels millors, bueno, els millors, els orgues més destacats del nostre país. I Vilafranca, des que es va restaurar, abans no hi era, però quan es va restaurar va formar part d'aquest cicle.
I doncs podreu escoltar-ho això aquest diumenge 21 a les 7 de la tarda. Seguim parlant de patrimoni, no?
Bé, sí, amb aquest patrimoni musical, abans justament també estàvem parlant com totes aquestes llibertats d'orgues que ara es toquen després dels Gojos, quan s'acaba la novena, en aquest cas doncs, toquen aquestes peces que són dels balls de la Festa Major, però això hem de pensar que ja han dit abans que és una cosa que ja ve del segle XIX i que, per exemple, l'any passat o fa 2 anys vam fer com una mica de recuperació d'una peça que era de l'any 1872, que en aquest cas provam tocar en un altre orgue de Vilafranca, perquè justament ho havia escrit un organista que estava a la parròquia de la Trinitat, i en aquest cas també era tota una composició que anava barrejant diferents peces dels balls de la Festa Major, que això també ho va tocar el Jonathan.
Mm-hmm. El Penedès tenim un patrimoni musical molt ric, sobretot en música tradicional, en música popular. Tot el segle XIX, segle XX, bueno, ja ho veiem, no? A les nostres festes majors, no només de Vilafranca, sinó arreu. I aquesta música popular, o sigui, els grallers, els no sé, diferents instruments de la música tradicional, l'orgue també formava una mica part d'això, perquè el mateix que tocava l'orgue era el que tocava el piano, potser el cafè del poble, el que sentia les melodies que es tocaven al carrer, era tot com una mena de, no, ecosistema musical. I moltes vegades ens han arribat a nosaltres escrites, melodies tradicionals, populars, a través dels llibres d'orgue dels organistes, que eren els que ho anotaven, diguéssim. La música popular potser tocaven d'oïda o d'una manera que no ha quedat constància. En canvi, els llibres d'orgue, els organistes, eren unes llibretes, diguéssim, que per ús propi de l'organista, per tocar, a veure quines melodies toco mentre hi ha l'ofertori, a veure quines melodies toco mentre hi ha la comunió, no? O la sortida. I aquí hi ha el recull de moltes, moltes peces populars que es tocaven al carrer. I per això moltes sabem, no?, que les tenim anotades allà i tenim constància que sí que eren d'aquella època. Per exemple, aquesta missa que vam fer de la Trinitat, el 1872, hi havia la primera vegada que apareix, no?, em sembla, alguna melodia de la Festa Major. Jo recordo que hi havia també el Gegant del Pi, hi havia melodies, sí, molt populars de tot Catalunya, però després també n'hi havia de la Festa Major. Per exemple, el Kyrie, em sembla que era el drac de Vilafranca, o sigui, el Kyrie eleison de la missa, doncs aquest compositor havia agafat el tema del drac, de l'ansa del foc, o no sé ben bé quina era, però... És molt curiosa aquesta simbiosi, no?, entre la música culta, la música de l'església i la música popular, no?, la música del carrer.
Per tant, tot això ens porta a aquests dies que comencem avui, que constantment, potser a vegades passa desapercebut, estem ara si sortim al carrer, ara molta gent que estigui pel centre, i si no a les tardes, sentiran els grallers, a partir del dilluns ja començarà també la novena amb l'orgue, i tot això que estàvem parlant abans de les llibertats d'orgue, i després ja a partir del dia de la Festa Major, que ja començarà, bueno, tot el repertori que tenim d'instruments que apareixen a la Festa Major, que ja han dit, sobretot la gent coneix la gralla, el timbal, però també hi ha això, el llac de gemecs, el flabiol, sembla que n'hi ha algun més. Podem considerar també potser les panderetes i els panderos com
sí, instruments. Sí, i els bastons també, sí, sí, suposo.
Vull dir que tenim tot aquest repertori d'un patrimoni que realment no és com un edifici que pots anar a veure cada dia perquè està allà, sinó que un patrimoni hi és immaterial, però que existeix d'una manera més fàcil en el moment que s'està reproduint, que és aquests dies, doncs, de la Festa Major, quan s'esdevenen tots aquests actes previs, però que la resta de l'any, evidentment, tenim enregistraments, però ja no és el mateix, és com mirar un vídeo, però que aquests dies és realment el moment en què, quan es reprodueix i la gent va escoltar-ho i hi ha unes persones que l'estan tocant en directe, és el moment en què aquest patrimoni existeix, encara que la resta de l'any tenim les partitures, els enregistraments, però aquest seria, doncs, el moment realment d'escoltar-lo i ser conscients d'aquest patrimoni, que a vegades potser no pensem que això també forma part d'aquesta història, igual que dèiem abans, que això apareix en aquestes partitures, però que hi ha hagut algun moment que la gent simplement tocava perquè s'anaven repetint, però sense que realment hi haguessin unes partitures. I, per tant, això és important, doncs, que en alguns moments es puguin recuperar partitures com aquestes que hem dit del 1872, on ja tenim constància que allà hi apareixen peces que ara són tan populars de la Festa Major.
Doncs gràcies per donar-nos aquesta consciència que durant tota la Festa Major, cada cop que soni l'orgue o cada cop que soni fins i tot un cascabell, en serem molt conscients. Jonathan Carbó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bé.
Josep Maria Feliu, la setmana que ve ens retrobem.
Tornem la setmana que ve.
Una abraçada.